través del canal YouTube. Veïnes i veïns de Capellades, dir-vos que durant el ple podeu adreçar les preguntes al canal YouTube i al final dels plecs i preguntes us contestarem les preguntes que ens dirigiu. Donaríem inici al ple de l'Ajuntament de Capellades a 2 de desembre a les 20 hores per sessió telemàtica. Passaríem al primer punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació del ple ordinari del dia 4/11/2020. Com sempre, ara passaríem la paraula als portaveus dels grups municipals per fer l'aprovació de l'acte. Començant pel representant i portaveu de Ciutadans. Té la paraula.
A veure, nada que añadir.
Moltes gràcies. Portaveu i representant del Partit Socialista.
Correcte.
Molt bé, gràcies. Portaveu i representant de Junts per Capellades.
També és correcte.
Portaveu de Vila de Capellades, CUP.
També bé.
Portaveu d'Esquerra Republicana.
Correcte, correcte.
Doncs passaríem a votació. Milagros, ens tens controlats?
Sí. Queda aprovada per unanimitat.
Passaríem? No, no, espera, que encara no hem votat. Passaríem a votació l'acte del ple ordinari del dia 4/11. Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.
Passaríem al següent punt de l'ordre del dia. Com ja us vam informar a la Comissió Informativa d'Alcaldia i Serveis Tècnics, amb els decrets de l'alcaldia del mes d'octubre i novembre. Per tant, només en aquest cas donaríem compte que és els decrets d'alcaldia del número 632 de 26 d'octubre al decret número 692 de 18 de novembre. Hem donat compte, per tant, ja passaríem al següent punt de l'ordre del dia. El següent punt de l'ordre del dia és el següent punt del dictamen de la Comissió Informativa d'Alcaldia i Serveis Tècnics. Presentem al ple el projecte executiu d'urbanització dels carrers d'Olor, 11 de setembre, Magina Carme, Canaleta i la plaça de Sant Jaume. Aquest projecte està redactat per tal de descriure les obres de remodelació dels vials que ja hem descrit abans. Aquesta remodelació s'efectua per tal de transformar l'espai en una zona destinada a facilitar el pas dels vianants, pacificar-la i disminuir el protagonisme del trànsit rodat, que passaria només a l'accés als veïns i a la càrrega i descàrrega per als comerços. A dia d'avui són vials de circulació normals, amb voreres estretes i gens amigables. Les obres consistirien bàsicament en la demolició de les voreres i paviments, renovació de la xarxa de serveis de sanejament, renovació de la xarxa d'aigua, instal·lació de la xarxa de distribució de noves escomeses, instal·lació de la xarxa de telecomunicacions, construcció de noves voreres i paviment als carrers. El projecte esmentat compleix la normativa urbanística així com les prescripcions tècniques que hi són aplicables. El tècnic de l'Ajuntament, l'arquitecte municipal, ha donat l'aprovació d'aquest projecte. Per tant, després ja d'haver fet les explicacions oportunes amb la comissió informativa i haver comentat amb tots els grups de l'oposició, passaríem a aprovació d'aquest ple el projecte d'urbanització dels carrers d'Olor, 11 de setembre, Magina Carme, Canaleta i de la plaça Sant Jaume, redactat per Lliró Enginyeria Tècnic, redactor Josep Ticó Hortet i enginyer industrial. El cost d'aquest projecte està valorat en 418.428 euros. Si passaríem ara ja la paraula als diferents portaveus per fer els comentaris i les explicacions pertinents, si és el cas. Representant i portaveu de Ciutadans.
No, que no hi ha.
Gràcies. Portaveu i representant del Partit Socialista.
Bé, nosaltres, evidentment, hi votarem a favor. Entenem que és una actuació que els diferents grups, d'una forma o una altra, entenem que és necessària i d'una forma o una altra l'incloïm als nostres propis programes electorals. Si bé és cert que és un projecte fet per una enginyeria externa, com s'ha comentat, que entenem que respon als criteris tècnics necessaris, sí que en aquest cas doncs, hauríem agraït doncs, que se'ns impliqués una mica més els grups de l'oposició, perquè sempre entenem que hi ha algun cert factor doncs, polític més enllà dels propis factors tècnics d'aquest projecte que potser podríem haver discutit i potser podríem haver aportat alguna doncs, idea des de part de l'oposició. Amb tot, repeteixo, crec que és una actuació que tots considerem que és molt necessària, no només en aquests carrers, en d'altres carrers, i per tant doncs, hi votarem favorablement i esperem que es pugui executar el més aviat possible.
Molt bé, d'acord. Moltes gràcies. Portaveu de Junts per Capellades.
Bé, nosaltres compartim una mica la mateixa posició i votarem favorablement. Pensem que és un projecte ambiciós, que és necessari, que fa anys que s'hauria d'haver fet. Entenc que si no s'ha fet abans ha estat perquè, bàsicament, per una disponibilitat econòmica de l'Ajuntament. Crec que tots, més o menys, doncs, podem algun matís, però hi estem a favor. Dit això, bé, va passar per la comissió informativa i la comissió va ser únicament informativa. És a dir, no va ser en cap moment participativa. Jo entenc que els regidors de l'equip de govern deu fer setmanes o mesos que hi han pogut dir la seva. I si no l'han dit, haurien de poder-ho haver fet. I els regidors de l'oposició se'ns ha ensenyat i avui ho passem a votació, sense cap marge de propostes ni de millora, ni de canvi, ni de res més. És veritat, jo em vaig posar en contacte amb l'alcalde ara fa un parell de dies per veure si es podia veure. Se'ns ha ofert de poder-lo veure. Sabem que un projecte de tantes pàgines no se'ns pot ensenyar per internet, perquè és gairebé impossible. Però dit això, sí que hem trobat a faltar aquest punt, no? De que la resta de grups polítics o de regidors que representem com l'equip de govern els vilatans de Capellades, doncs també ens hauria agradat, si més no dir la nostra. Malgrat tot, hi votarem a favor, perquè volem que això es faci endavant i malgrat no haver tingut aquesta possibilitat.
Molt bé, d'acord, doncs. Passaríem la paraula a la portaveu de Vila de Capellades, CUP.
Bé, aquest, com s'ha exposat una mica, aquest és un d'aquells projectes que segurament doncs, perseguíem tots i de fet ja perseguíem a la passada legislatura i ara mateix doncs, ja és una realitat. Creiem que és una necessitat que ara, doncs, malgrat som conscients de la importància i de la inversió que suposa, doncs ara per fi doncs, podrem entomar. La implantació d'aquest projecte doncs, pot obrir portes a una millor també peatonalització del centre de la vila i permetrà doncs, fer millores estructurals, com bé heu pogut veure en el projecte, i també fins i tot doncs, aspectes com eliminar aquelles barreres que fan que els carrers que són més antics doncs, no permeten molts cops l'accessibilitat de tothom. Per tant, nosaltres estem contents, celebrem que haguem pogut presentar aquest projecte i treballarem perquè pugui ser una realitat el més aviat possible.
Gràcies. Portaveu d'Esquerra Republicana, té la paraula.
Bé, s'ha anat comentant a bastament, recuperant les paraules del regidor de Junts per Capellades. Resumit en dues paraules, és un projecte ambiciós i simultàniament és un projecte necessari. No és que hi ha el somni d'un equip de govern de fer alguna cosa espectacular, sinó que l'ambició és rau en l'abast del projecte, que és un gran projecte, és un cost considerable no només en diners, sinó en temps de dedicació, tant en les fases de redacció com posteriorment en d'execució. Però també doncs, és un projecte bàsicament necessari. Tots ho hem dit diferents vegades i no estem parlant només que ja seria suficient de pacificar diguem-ne, el trànsit, de fer una vila més amigable, de donar més espai als vianants, tot i respectar l'activitat comercial, mantenint doncs, l'accés per cara i descarar pels comerços, intentar conjuntar, conjugar les necessitats de tots, sinó que, a més, és aprofitar per fer unes millores, com s'ha comentat també, estructurals. No anem només a deixar-ho maco i fàcil de passejar, anem a aprofitar l'avinentesa per millorar la xarxa d'aigua, de sanejament i inversions bàsiques que sempre es fan molt coll amunt perquè són molt costoses i en canvi, en aquest cas, doncs, hem aconseguit aquesta quadratura del cercle, no? Moure molts recursos per aconseguir moltes coses, no només un efecte estètic, no només aconseguir un centre urbà on valgui més la pena viure, que te'l sentis més teu perquè és més amigable, sinó que a sobre aprofitis per fer aquestes millores estructurals.
Molt bé, d'acord, gràcies. Doncs passaríem a aprovació al punt del projecte d'urbanització dels carrers d'Olor, 11 de setembre, Magina Carme, Candeleta i de la plaça Sant Jaume. Vots a favor?
Queda aprovat per unanimitat.
Moltes gràcies a tots els grups. En nom de l'equip de govern, possiblement la informació més tècnica es podia haver passat, però sí us hem de dir que nosaltres, jo com a alcalde i com a representant de l'equip de govern, els nostres tècnics han fet, penso, una feina important, que no és l'enginyeria externa la que ha fet, ha dissenyat el projecte, sinó que ha fet la part tècnica de desenvolupament. Tots els nostres tècnics han fet aquest projecte mirant diferents alternatives i ens l'han, l'equip de govern, en el moment que ens van passar aquest projecte, realment les qüestions tècniques de vegades se'ns escapen una mica, no? Però jo estic molt orgullós de el que estem presentant perquè és un bé per Capellades, és un espai que teníem en unes condicions complicades i que aquest projecte que tots en el seu moment hem parlat que faríem, doncs ara el tenim aquí i que és un bé per tots els capelladines i capelladins. Res més. Moltes gràcies per haver votat a favor. I passaríem al següent punt de l'ordre del dia, que és a proposta de la Comissió d'Alcaldia Serveis Tècnics, la modificació del lloc de treball de l'auxiliar de biblioteca. Aquest punt ens el presentarà el regidor de Cultura, que és l'àmbit on aquesta treballadora desenvolupa les seves tasques.
Bé, una mica com vam comentar en el seu moment a la comissió informativa, és un tema potser més administratiu que no tant de contingut o de filosofia. Fem un petit històric. La biblioteca s'aplica des del seu començament i aquí doncs, hi han passat diferents governs. Va obrir la biblioteca amb unes condicions, les de l'època, amb un personal clarament format per el tema de biblioteques en la persona de la direcció i després amb la reubicació d'altre personal treballador de l'Ajuntament i noves funcions. En algun moment va a l'última legislatura per ja anar consolidant llocs de treball que fossin més evidentment i més clarament preparats per fer aquestes funcions, sense treure el mèrit i l'agraïment a totes les persones que han passat fins ara. I es va crear en la relació del 2019, ja va crear un lloc de treball amb una descripció d'un lloc d'auxiliar de biblioteca, amb una descripció de funcions, es va crear la planta. Consolidar una estructura estable en la gestió de la biblioteca. Aquest lloc de treball creat formalment, ara ja creat, un cop s'ha anat tramitant per fer l'ocupació de la plaça, bé, s'ha demanat l'assessorament de personal especialitzat en biblioteques, en aquest cas la direcció de la biblioteca, la senyora Marta Campbell, va comptar amb la cap de la comarca, del Servei de Biblioteca de la Noia, la senyora Montserrat Lobato, i ens van fer un assessorament en el sentit que tal com tenim formalitat el lloc de treball, amb una categoria de C2, havíem assignat unes funcions que potser no, que eren més de categoria C1, una categoria superior, i que, per tant, bé, primer que no estava ben definit el lloc de treball com es va fer en el 2019, i després també vam fer nosaltres la reflexió de dir, esclar, si demanem unes funcions superiors, correm, d'aquesta persona, per molt que guanyi la nostra plaça, doncs acabi passant a un altre lloc, millor remuneració, que sigui d'una categoria superior. Llavors, per una banda, vista la conveniència, i per una altra també, doncs, davant la possibilitat legal de que hi hagués algun tipus d'impugnació perquè es demanaven funcions superiors a la categoria que s'ofertava, decidir modificar la descripció, la fitxa de treball, la relació de llocs de treball, abans de tirar endavant la convocatòria. Recordeu que una mica la convocatòria, que això ho hem comentat alguna vegada, d'una banda pretén complir cobrir el lloc de treball, que és la finalitat principal, però d'altra banda sempre hem anat activant en totes les convocatòries de totes les de no només de res, de tot el llistat de persones que s'hi han presentat com un i que s'han hagut de fer uns barems i classificar en un ordre o en un altre, que passin a ser una mica la nostra bossa de treball per anar cobrint possible substitució. Perquè ens interessa especialment que el lloc de treball s'adigui amb el que després s'hi ha de fer i que ja no estigui ni sobrequalificat ni infraqualificat. I és en aquest sentit que proposàvem aquesta modificació de la descripció del lloc de treball.
Molt bé, d'acord. Moltes gràcies. Passaríem al torn de paraula, començant pel portaveu de Ciutadans.
Nada que n'hi ha dit per nostra part.
D'acord. Portaveu i representant del Partit Socialista.
Bé, com s'ha explicat, entenem que és una adaptació més administrativa, potser que no d'un altre tarannà, per tant, entenem que és una modificació raonable, més que parlar de justificada, per tant, votem a favor.
D'acord, gràcies. El portaveu de Junts per Capellades, la paraula.
No, res més a afegir i votarem favorablement.
D'acord. El portaveu de Vila de Capellades.
Escrivim l'explicació del regidor.
Doncs passaríem a votar aquest punt, que és la modificació del lloc de treball de l'auxiliar de la biblioteca. Vots a favor?
Queda aprovat per unanimitat.
Passem al següent punt de l'ordre del dia, que també, com ja vam fer a la comissió informativa, a proposta d'alcaldia i serveis tècnics, presentem al ple el projecte executiu d'adequació del magatzem de la brigada i local d'entitats. La redacció d'aquest projecte respon a la necessitat de portar a terme els requeriments d'adequar a la normativa de riscos laborals l'activitat de magatzem de la brigada d'obres municipal i locals d'entitats culturals pel que fa a les seves instal·lacions en funció dels usos i a la normativa que li és d'aplicació en l'actualitat. Aquest projecte executiu d'adequació de magatzems i locals d'entitat comportarà la realització de les següents obres. Adequació de vestuaris nous, construcció de nous vestuaris amb les dimensions segons normativa laboral, revisar les instal·lacions existents i adaptar-les a la normativa, legalització de la instal·lació elèctrica existent i l'aïllada, realització d'un emmagatzematge de gasoil segons normativa, adequació a nivells d'ocupació amb senyalització, evacuació i mitjans tècnics d'incendis i també per canviar el centre de l'obertura de la principal. Per tot això i després d'un cert temps que també havíem que s'havia d'executar aquesta adaptació a les normatives legals, presentem a ple la proposta dels acords a aprovar inicialment el projecte d'execució del magatzem i locals d'entitats. Aquest projecte també ha estat redactat per la mateixa enginyeria i, com en el cas del punt 2, els serveis tècnics i, en aquest cas tots els treballadors i principalment els portaveus i representants de Seguretat i Salut Laboral han donat el seu punt de vista perquè compleixi tots els punts de la normativa legal actualment. Per tant, si en aquest cas, si passaríem ja a la paraula a cada un dels representants de la corporació, començant, com sempre, pel portaveu i representant de Ciutadans.
Nada que añadir.
D'acord. Passaríem al següent punt, el portaveu i representant del Partit Socialista.
Bé, per part nostra entenem que tota actuació encaminada que els treballadors de la casa tinguin unes instal·lacions adequades i que compleixin amb la normativa laboral i de seguretat vigent, ja sigui en matèria de riscos laborals com de mesures contra incendis, no són només raonables, sinó que són necessàries. Per tant, entenem que és una actuació que s'ha de fer. Ara bé, com amb el punt de la urbanització dels carrers que hem aprovat fa uns moments, doncs hauríem agraït que se'ns convidés a participar més activament en el plantejament d'aquestes actuacions. En aquest cas concret, jo ho vam dir a comissions informatives, però em sembla que la diferenciació entre l'espai dels vestidors de dones i d'homes és un error. Creiem que aquest plantejament de dotar de la meitat d'espai a les dones doncs ens presenta un escenari en què, o bé que no reconeixem o renunciem al dret al fet de que la proporció de dones-homes dins la nostra brigada municipal pugui variar. Creiem que és una actuació que hauríem d'aprofitar en aquest primer moment per fer-la. Tanmateix, en els plànols, veiem que l'únic lavabo adaptat per a persones amb discapacitats de mobilitat és el del vestidor de dones. Creiem que abans d'executar l'obra, si us demanaríem que es mirés aquest punt i almenys aquest punt es corregís. I tanmateix, doncs, ja us hem dit que la nostra voluntat és que creiem que s'hauria de revisar el dimensionat de vestidors. En tot, com he dit al començament, entenem que és una actuació necessària i, per tant, hi votarem a favor.
D'acord. Portaveu de Junts per Capellades.
Sí, per la nostra banda, pensem el mateix i votarem favorablement. Però no ens sembla correcte que el lavabo de dones sigui bastant més petit que el lavabo d'homes. És a dir, se'ls va argumentar que hi havia més homes a la brigada, però no es té en compte si, per exemple, doncs hi ha plans d'ocupació, si hi ha altres circumstàncies que fa que l'espai necessari del lavabo de dones sigui igual o inclús superior, no? Votarem favorablement això per no aturar el projecte, però sí que demanem que s'esmeni i es corregeixi. D'acord? Perquè és urgent que poder donar d'alta aquest local, d'acord? Però també, bueno, doncs que aquestes deficiències de tracte doncs siguin corregides. I a vegades quan es fan aquests projectes, massa sovint això no s'hi pensa. I en aquest cas, doncs el projecte que presenta l'equip de govern no hi pensa. No ha tractat diferent. Per tant, nosaltres demanem que això s'esmeni, no? Bàsicament això.
Jo acceptem aquestes esmenes i parlarem amb els serveis tècnics la viabilitat. Si és viable, doncs, fer aquesta petita modificació. Si us sembla, si els companys del govern ho tenen en compte, doncs aleshores faríem aquestes esmenes i a veure si realment és viable. Aquest projecte no és un projecte que hagi d'estar avisat, és un projecte que es pot... els serveis tècnics municipals són els que han de donar el visat final. Per tant, entomo aquestes esmenes i us ho presentem properament. En tant que avui doncs, aprovem aquest projecte amb aquestes esmenes, si us sembla bé.
Per la nostra banda, correcte.
D'acord. portaveu i representant Vila de Capellàdescú?
Bé, simplement aquest projecte constata que anem caminant cap a posar ordre a nivell de riscos laborals, com ens marca la normativa. Em sembla bé que s'hagi, en aquest cas, doncs, que les aportacions que ha fet doncs, els regidors de l'oposició entomar-les. Tanmateix, crec que també és important remarcar que hi havia un motiu a més darrere d'això, que era doncs, que també hi haguessin les mínimes afectacions en els locals de les entitats, que diguem-ne, doncs, ara mateix, vaja, no anem massa sobrats d'espais, però com crec que també es va informar la comissió informativa, la manera com estava disposada la proposta permetia que, en el cas que fos necessari, a la llarga es pogués ampliar. Però, en tot cas, em sembla bé que els tècnics estudiïn la proposta.
D'acord, gràcies. Portaveu de l'Esquerra Republicana.
Bé, en línia, és un... Perdó? Sí, no. És una actuació sí, sí. que d'una banda, no només ens permet adequar normativa i legalitzar el que ha comentat també el regidor de Junts per Capellades, no? Sinó que, a més, millora les condicions de treball dels nostres treballadors. I això sempre bueno, és una cosa que en ocasions els nostres treballadors tenen un gran compromís, però això no treu que l'haguem de dotar nosaltres com a governants de les millors condicions perquè puguin fer la seva feina.
D'acord. És acabat?
Sí, sí.
Molt bé. Bé, doncs quedem com per resumir. Passem a votació aquest punt i acceptem aquestes esmenes i parlem amb els tècnics que han redactat el projecte, la viabilitat d'això que dèiem. No? Com bé explica la companya de Vila Capellades CUP, això vam explicar ja a la comissió informativa, que era la proposta aquesta era ampliable en el temps, si realment es veia que el creixement dels dos sexes era més o menys similar. Però en aquest cas bueno, tenim aquesta problemàtica de les entitats, que bueno, jo diré que ho estudiïn i veure què comportaria el fet d'ampliació ja des del principi. Passaríem doncs, a votació al projecte executiu d'adequació del magatzem de la brigada i del local d'entitats. Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.
I ara passaríem al següent punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació del conveni entre l'Ajuntament de Capellades i la representació sindical dels treballadors laborals per regular els honoraris d'emergències del Servei Municipal de Subministrament d'Aigua Potable. Aquest acord és un acord, penso, important per totes les capelladines i capelladins, el fet de lograr un servei per a les necessitats de totes les emergències que puguin succeir en el tema de l'aigua. Portàvem molt temps en unes situacions precàries. Faltava ordenar el servei 365 dies a l'any, 24 hores al dia, i amb la mesa de negociació, amb tots els representants municipals per part de l'equip de govern i els representants dels sindicats que hi ha al nostre ajuntament, hem arribat a aquest punt d'acord, que crec que les capellines i capelladines ho han de notar en aquest servei que realment ha de sempre donar la qualitat màxima pel subministrament de l'aigua. Aquest servei tindrà un telèfon d'emergència que el tindrà la persona que farà les 24 hores de guàrdia. Aquest equip de treball estarà compost per 4 treballadors de la brigada municipal i, a més, es pactaran uns calendaris anuals amb cada un dels treballadors i la mesa paritària. I per conclusió, per concloure, he de dir que els conceptes bàsics per a aquest punt d'acord, la disponibilitat que hi ha hagut per a tots els treballadors municipals per arribar a aquest punt d'acord. Que parlant si era vital per a la dependència i després també el punt d'equilibri hem trobat trobar un punt econòmic que se't faci a totes les parts. Hi ha un servei d'urgència de dilluns a divendres amb un preu que és de 100 euros i hi ha un altre servei d'emergència dilluns i dissabte de 60 euros. I després hi ha unes sortides d'emergències que també estan ordenades per laborals i festius que comporta que les dues primeres hores de servei estan incloses en aquest preu, que de dilluns a divendres és de 38 euros i de dissabte a diumenge és de 42 euros. I les dues primeres hores de servei estan incloses en aquest preu. Res més. Us demanaria el vot afirmatiu perquè crec que era necessari endreçar totes aquestes urgències que moltes vegades no sabíem com s'havien de gestionar. Cal dir també que aquest conveni, aquest pacte serà mentre es duri, mentre no hàgim realitzat l'aprovació de la relació de llocs de treball que estem fent per tots els treballadors de la Brigada Municipal. Per tant, com he dit abans, us demanaria el vot a favor. Ara ja passaríem la paraula al representant i portaveu de Ciutadans.
No va canviar.
Gràcies. Portaveu i representant del Partit Socialista.
Bé, evidentment nosaltres hi votarem a favor. Crec que tots som conscients de que la gestió municipal de l'aigua ens ha portat molts avantatges i que és quelcom al que no hem de renunciar, però també és cert que a la vegada ens comporta les complicacions i dificultats afegides al funcionament ordinari de la nostra barrigada, que són considerables. Clar, tenim el servei, l'hem de donar unes garanties i malgrat que els nostres treballadors de la nostra casa, com s'ha dit, poden tenir doncs, un grau de compromís molt alt i molta voluntat, això no treu que s'ha de reconèixer doncs, aquesta situació. Crec que amb aquest acord el que s'està fent precisament és això, reconèixer una situació que és necessària i que fins ara doncs, es venia fent, però segurament no es feia amb unes condicions que s'hauria d'haver fet o com s'ha dit, amb l'endreç i l'ordre que tots voldríem. Per tant, també aquesta mesura és necessària i raonable, donat que tots volem doncs, això, tenir un servei d'aigua doncs, el més excel·lent possible, i que doncs, tingui un servei d'emergències i de resposta adequat a la qualitat doncs, que tots desitgem.
D'acord. La paraula al portaveu de Junts per Capellades.
Bé, nosaltres no tenim res més a afegir, estem d'acord, creiem que les explicacions que s'han donat són correctes i en tot cas doncs, el que s'ha fet és endreçar una part que bueno, pel que fos havia quedat amb alguna disfunció i s'ha posat al dia i el que és més important, com s'ha dit abans, es reconeix una feina que es fa, no?, per part dels treballadors i per tant doncs, això és correcte i votarem favorablement.
D'acord, gràcies. Portaveu de Vila de Capellades, CUP.
Sí, aquesta la faig jo, aquest punt. Jo no afegiré gaire res més del que ha dit ja l'alcalde. Tal com s'ha comentat, tot això, tot aquest punt resta a l'espera d'aprovar la RLT, la relació de lloc de treballs, que serà el mecanisme necessari per tal de fer una fotografia exacta, de veure en quin punt som i arribar a uns acords que de ben segur seran beneficiosos pels treballadors del consistori. Aprofito, a més, en nom d'aquest grup municipal, com també des de l'equip de govern, per agrair la tasca que estan fent els treballadors de l'Ajuntament, sobretot en aquests casos que estem parlant, que són d'emergències, que són casos que sovint hi ha molta pressió i, per tant, des d'aquí volíem agrair la seva tasca.
Molt bé, gràcies, regidor. Portaveu d'Esquerra Republicana. Portaveu d'Esquerra Republicana.
No, és que no s'activava el micro i ja està. Ja. No, bé, a veure, evidentment votarem a favor. És la regularització d'una situació que necessitava ser regularitzada. I, per tant, això ja és un motiu, diguem-ne, d'alegria. No? I a banda, tots els que heu passat per situacions de govern, sabeu el neguit que suposa sempre tot el que té a veure amb l'aigua, sabeu la tranquil·litat que dona qualsevol govern a tenir aquestes situacions, si més no suficientment previstes, després les emergències són emergències, però que es pugui tenir aquest compromís que portem avui regularitzat dona un plus de tranquil·litat a la gestió de qualsevol equip de govern, en aquest cas el nostre, però qualsevol que pugui venir en posterioritat. I sí que volia reafirmar la idea que ha expressat el Miquel que m'ha precedit. Això és una cosa, però no podeu també tot el nostre reconeixement a totes les persones que sense aquest conveni fins ara han complert sense anar a retreure si hi havia conveni o no hi havia conveni. La implicació dels treballadors de la casa en un tema capdalt com és aquest ha estat sempre total i, per tant, crec que és el que hi ha.
Doncs passaríem ja a la votació directament. Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Capellades i la representació sindical dels treballadors laborals per la regulació dels honoraris d'emergències del Servei Municipal de Subministrament d'Aigua Potable. Vots a favor?
Queda aprovat per unanimitat.
Passaríem al següent punt de l'ordre del dia, el sisè, que, com ja vam estar comentant a la Comissió Informativa de Cultura, Promoció Econòmica i Turisme, passem a aquest ple, l'aprovació de l'adhesió del Museu Molí Paperer de Capellades a la xarxa de museus locals de la Diputació de Barcelona. Ens farà la presentació el regidor de Cultura. Quan vulgui, sisplau.
Bé, recordeu, l'adhesió a la xarxa de museus locals és, diguem, és un clàssic. El Museu Molí Paperer ja fa molt temps que hi és. I com heu vist en l'expedient, les condicions d'aquesta adhesió doncs, van variant en cada moment segons les normatives i les legislacions de cada època, podríem arribar a dir. Tenim doncs, això, signatures de convenis l'any 2001, després potser al cap de 10 anys, crec que recordar el 2011 hi ha una altra, i l'última que teníem, les últimes condicions, el 2013, és que va anar renovant automàticament d'any en any i després, amb les noves normatives, això té un límit de 4 anys. I, per tant, una mica el que es proposa ara per part de la Diputació és regularitzar aquesta situació, fer novament aquesta expressió de voluntat de les dues parts de continuar col·laborant i formalitzar-ho per escrit. Tot i que sigui o que es pugui entendre com a purament un tràmit, crec que també va bé fer aquest punt de reflexió de tant en tant i veure realment què ens aporta formar part d'una xarxa com aquesta, perquè entenc que és força positiu, que més enllà del tràmit crec que hem de posar-hi un plus de consciència, treballar en xarxa i, a més, amb la xarxa de la Diputació, doncs, esclar, ens aporta assessorament, cooperació, en tot el que té a veure amb el patrimoni museístic. No tots podem tenir tots els tècnics que voldríem i, per tant, poder comptar amb els tècnics de la xarxa és diguem-ne, fonamental. I, a més, el treball en xarxa entre els propis membres, ja no només amb la Diputació, sinó amb tots els museus que en formen part. Això d'una banda. I d'una altra, que, esclar, que hi hagi serveis que directament es puguin prestar des de la Diputació, tots sabeu que clar, que això és fonamental, en serveis directes i també en aportacions econòmiques, en subvencions. Per tant, és una xarxa que ens aporta molt, ens interessa, no és només cobrir un tràmit, sinó que a part de fer-ho per convicció, bé, i som, que ho podem dir, diguem-ne, sense cap tipus de vergonya, i som per conveniència, no només per convicció. I, per tant, demanem això, no? Repetir la relació amb ells i demanem el vostre vot favorable.
D'acord, gràcies. Passaria molt torn de paraules, començant pel portaveu i representant de Ciutadans. Té la paraula.
Nada que añadir.
Gràcies. Portaveu i representants del Partit Socialista.
Bé, com ha comentat el regidor Soteres, aquest és un clàssic. Entenem que adherir-nos a aquest conveni és un benefici pel nostre museu, que és un gran actiu del nostre poble, per tant, hi votarem favorablement.
D'acord, gràcies. Portaveu de Junts per Capellades.
No tenim res a afegir i votarem favorablement.
Gràcies. Portaveu de Vila de Capellades.
Bé, subscrivim les paraules del regidor Soteres i simplement aprofitar per posar en valor la importància i la necessitat, no, de preservar doncs aquest espai històric i cultural i d'aquest treball en xarxa que doncs, també ens ha anat aquests últims anys.
Doncs passaríem directament a l'aprovació del punt número 6 del ple d'avui, que és l'adhesió del Museu Molí Paperer de Capellades a la xarxa de museus locals de la Diputació de Barcelona. Vots a favor?
Queda aprovat per unanimitat.
Passaríem ja en el punt de les mocions. En el punt número 7 de l'ordre del dia d'avui tenim la moció que ha presentat Junts per Capellades referent a la tramitació per dotar de la bandera municipal a Capellades. Passo la paraula al portaveu representant de Junts per Capellades perquè ens expliqui aquesta moció.
Bé, una mica dins del nostre tarannà o la manera de funcionar que hem portat com a oposició, ara ja fa una mica més d'un any, el nostre objectiu és anar aportant el nostre programa electoral, que per això doncs, pensem que vam tenir el recolzament que varen tenir, en tot cas. És una idea que l'hem presentat al ple, o l'hem comentat diverses vegades. No sabem fins a quin punt, avui ho sabrem, si hi ha una resposta positiva per la resta de grups municipals. Nosaltres pensem que les normes que tenim com a país, que ens hem dotat, allà on tenim capacitat de tenir autonomia o d'autogestionar-nos, val la pena doncs, utilitzar aquestes normes i, per tant, el que és el respecte a la simbologia dels ens locals ens dota d'autonomia i ens permet doncs, tenir els nostres propis símbols. No? L'escut té la seva història. L'actual data dels anys 80, quan Capellades, o l'Ajuntament, es va adaptar a la normativa de la Generalitat de Catalunya. Pensem que val la pena fer-ho a tots els efectes. Això no és una cosa que valgui cap diner. És a dir, en tot cas, l'únic que costa és enviar una carta a la Direcció General d'Administració Local. I com si a partir d'ara ho fa Capellades, hi ha molts ajuntaments o molts municipis que això ja ho han fet, no? I a l'Anoia podríem parlar de la Pobla Claramunt, d'Igualada, crec que de Piera, de Masquef, etcètera, etcètera, no? Molts ens locals ja tenen els seus símbols normalitzats. Alguns han optat per no fer res, però en tot cas la normativa local està per complir-se. Fer això és una opció com una altra. Nosaltres pensem que això pot reforçar d'alguna manera el sentiment doncs, de pertinença local. No? Els símbols ens ajuden a adherir-nos a una idea de poble, no? De comunitat. Capellades, com moltes altres comunitats i com molts altres municipis, ha tingut una variació molt alta doncs, per moviments interns de país. No? Gent de Capellades ha marxat, molta gent que provenia d'altres municipis, d'altres comarques ha vingut aquí. Per tant, dotar-nos d'un símbol, pensem que això no fa res més doncs, que contribuir a aquesta identitat com a poble. En un moment que pensem que les identitats locals poden ser compatibles amb altres identitats, però que val la pena reforçar-les. Perquè d'alguna manera, donat aquests canvis, però també donat altres canvis socials, sociològics, etc., aquests lligams de comunitat s'han perdut una mica. I pensem que això és un granet, perquè amb això tampoc no se soluciona tot, no? Però és un granet més en aquest sentiment de poble, no? Que òbviament ja sabem que hi ha altres coses més importants. Això en som prou conscients. Però aquesta n'és una. I, per tant, ens agradaria que tots els grups hi votessin favorablement. El que sí que voldria esmentar, si em permeteu, tots els regidors i regidores, és que el fet de dotar-se d'una bandera local, la nostra intenció no és contraposar-ho a cap altra bandera ni a cap altra simbologia. És a dir, no voldríem entrar a barrejar les coses, sinó que precisament a separar-les, no? O sigui, ara parlem de capellades, crec que tots compartim o podem compartir una idea de poble, més enllà de la ideologia de les 13 persones, regidors i regidores que ens assentem avui en aquesta pantalla, normalment al voltant d'una taula, però que la idea de capellades, jo crec que tots podem compartir moltes coses, no? I bé, esperem que això ens hi ajudi.
D'acord, gràcies. Faríem el torn de paraula, començant pel portaveu i representant de Ciutadans. Té la paraula.
Bien, nuestro voto va a ser favorable, de acuerdo en dotar de una bandera municipal a Capellades, como permite el decreto legislativo del 2003, pero al mismo tiempo y con el mismo interés, cumplamos con lo que establece la ley de 3981, que regula el uso de las banderas, y que condene en el ayuntamiento, junto a una nueva bandera de Capellades, el resto de banderas oficiales, la señera, la bandera española y la bandera europea, pues todo está dentro de la norma. Nada más.
Vale, moltes gràcies. Portaveu del Partit Socialista, té la paraula.
Bé, doncs, per part nostra, sense entrar en debats d'ús de banderes, entenem que la bandera municipal, igual que l'escut, no seria més que un element d'identitat institucional de la nostra vila. I donat que és un tràmit que no té un cost per a la nostra vila, més enllà de, com s'ha comentat, transmetre doncs, aquest interès o aquesta voluntat a la Direcció General de l'Administració Local, entenem que és una mesura raonable. El que sí que potser se'ns ve al cap és que, donat que, malgrat que la normativa marca clarament doncs, que aquesta bandera hauria de derivar de l'escut amb unes restriccions que donen poc joc a variacions, creiem que doncs, seria interessant que si hi ha doncs, dos o tres possibilitats de bandera, es podria aprofitar doncs, per fer un procés participatiu amb la gent del poble doncs, per acabar de decidir quina és la bandera amb la que la gent doncs, es pugui sentir més identificada, reforçant doncs, aquest element de cohesió que podria arribar a ser aquesta bandera per la nostra vila. Per tant, hi votarem favorablement.
D'acord, gràcies. Passo la paraula al portaveu de Vila de Capellades, CUP.
Nosaltres, tal com està plantejada aquesta moció, doncs avancem que no hi votarem a favor i per diversos motius. Més enllà d'entrar en el debat que planteja per de puntetes la moció, de ser el debat de si el que genera identitat local o el que genera cohesió i arrelament, identitat de poble, és la bandera del municipi. I sense voler entrar en aquest debat, que ens portaria, crec, allunyar-nos una mica de la qüestió, el motiu principal és el que ara mateix s'ha apuntat. Considerem que el procés que es proposa a engegar ha de passar per alguna cosa més enllà d'obrir un expedient administratiu. Creiem que caldria adaptar un procediment democràtic i participatiu per poder respondre a una demanda com aquesta. I m'agradaria poder obrir un parèntesi per explicar doncs, una anècdota aprofitant la qüestió que ens presenta Junts per Capellades. Com alguns recordareu, fa uns anys, concretament el 2008, des de Vila de Capellades CUP vam engegar un debat al ple arran d'una moció que va presentar-nos, en aquell cas, l'Assemblea de Joves, que parlava d'engegar un procés participatiu per revisar l'escut de Capellades. Nosaltres, en aquell moment, vam estudiar la qüestió i plantejàvem el següent. Per poder respondre a una demanda com aquesta, o la que se'ns planteja avui, i si observem els canvis que l'escut ha patit, ens adonem que els governants passats doncs, no van fer gaires esforços per fer participar els vilatans i les vilatanes en cap procés de reelecció i menys fer entendre la realitat de l'escut de Capellades. Si fem memòria, com també ha fet el regidor de Junts per Capellades, l'any 78 es va reafirmar l'escut, que és l'escut que veiem a les plaques dels nostres carrers, en una època que podríem dir amb una escassa doncs, cultura i tradició democràtica. Recordem que era el 78, tres anys després de la mort del dictador. I com no és gaire difícil d'imaginar, doncs, no va haver cap procés de participació ciutadana per escollir-lo. Va ser l'octubre del 88, quan en un ple municipal i amb l'escut heràldic fet per Armand de Fluvià, que es va reprovar i modificar l'escut per adaptar-lo a les normes heràldiques. I això va ser aprovat per unanimitat pels representants de l'equip de govern d'aleshores i doncs, va tenir una exposició pública d'un mes. No? En aquest sentit s'evidencia doncs, que no hi va haver massa voluntat, com dèiem, de treballar un procés més democràtic i participatiu per encarar aquesta qüestió. Cal recordar que l'escut del qual se'n parlava el 78, del qual se'n parlava el ple del 88, venia instaurat per una dictadura que va arrencar per la força el que aleshores era l'escut de la institució, que va ser durant l'any 36 i 39 i que no responia a les normes correctes heràldiques d'un escut, però sí doncs, prescindia d'elements de creences personals com les religioses, no? I en ells observava el barret del capelló i el molí paperer amb unes quatre barres. També és de justícia dir que observant els anteriors escuts ens tornem a trobar amb símbols, per exemple, religiosos encapçalant l'escut. És important ressaltar doncs, que totes les variants que ha tingut aquest escut i com aquest ha estat víctima des del seu naixement de, doncs, de certa tendenciositat del moment, no? I en aquest sentit, i ja tanco aquest parèntesi, nosaltres pensem que el tema que se'ns proposa és molt més complex i que requeriria d'un procés molt més llarg i treballat que no pas el que se'ns indica a la moció. I d'altra banda, per acabar, també volem fer palès que ara mateix no és una prioritat per a aquest equip de govern treballar aquesta qüestió, malgrat també pensem que pot ser interessant poder-ho fer en algun moment i no volem defugir d'aquesta qüestió. Però la complexitat del moment actual, també els compromisos que nosaltres hem adquirit amb els diversos vilatans i vilatanes, ara mateix doncs, passen per unes prioritats que considerem molt més urgents i necessàries i que de ben segur aquestes sí ajudaran a arrelar i cohesionar a molta més magnitud a vilatans i vilatanes de Capellades.
Moltes gràcies, portaveu. Passo la paraula al representant i portaveu d'Esquerra Republicana.
Bé, nosaltres, com podeu suposar, també doncs, ens hem parlat, ens ha parlat força. I al final també hem arribat a una conclusió semblant a la que han esmentat fa un moment els companys de Vilacapellades. Nosaltres hem vist que en el millor dels casos, engegar aquest procés doncs, acabaria sent una acció inofensiva. No? O sigui, anant molt bé, passaria una mica el que ha expressat, jo diria que amb una altra intenció, però que al final és el que a vegades passa en aquests casos, el que ha expressat el portaveu socialista. No? Dir, bueno, al final és una cosa que no ens ha de costar res, és enviar una carta i que un o altre més o menys faci la feina més tècnica, no? de decidir com hauria de ser aquesta bandera en funció de l'escut. I, esclar, arribat a la conclusió que això és el millor que ens podria passar, que no hi ha una especial convicció, no hi ha un especial consens, doncs dèiem que potser no calia, que sobretot és una cosa, com s'ha comentat també pel propi portaveu de Junts, no és especialment necessari. Pot ser convenient, pot ser agradable, però no ho consideràvem necessari en cap cas. Prioritari, per descomptat que no, doncs que ni tan sol necessari, perquè una mica també el que s'ha anat comentant, el que ha d'acabar generant sentiment de pertinença, cohesió, arrelament, és que això, que el teu poble sigui un espai, un lloc, un pai la pena viure, on els espais de referència siguin agradables i els puguis lluir en el bon sentit de la paraula, no en el sentit d'un orgull, diguem-ne, de presumpció, sinó d'autoestima, un lloc on vegis que els serveis que es donen són els correctes i que, per tant, et sents a gust vivint en aquell lloc. Clar, et sentiràs d'un lloc si el teu fill o la teva filla pot participar en un club esportiu, pot jugar a unes instal·lacions en condicions, pot anar a una escola en condicions, com és el cas de Capellades, i per tant, entenem que l'arrelament el aconseguim així. Una bandera en un espai de nova creació podríem arribar més o menys a entendre-la, no? Una urbanització que s'independitza d'un nucli i s'ha de dotar de símbols que li donin personalitat, però creiem que no és el cas, no és el cas de Capellades, no és el cas, és com a bastant evident que fer falta no fa i que per generar sentiment d'arrelament i de cohesió tenim altres mecanismes que entenem que han de ser prioritaris. I després, aquest últim comentari que ha fet la representant de Vilacavallades, nosaltres també l'hem fet com una reflexió sobre la no oportunitat d'obrir aquest tema ara. O sigui, no volem que es prengui com a que no volem saber res de les banderes. Evidentment, si la bandera ja existís, ara no estaríem fent un debat de carregar-nos-la. No és que ens faci nosa. Però ara, amb l'actual situació, amb els neguits que té la gent per altres temes que els afecten força més, en qüestions molt més primàries, molt més sentides, ens ha semblat que obrir aquest tema, començar a parlar d'això, podria fins i tot acabar sent contraproduent pel fet que la bandera fos sentida. No? I, ostres, tu, que estem d'ERTOs, que no ens els paguen, que no sé què, que no sé què més, i aquests de l'Ajuntament ara s'encanten a parlar de si han de fer una bandera rectangular, si ha de tenir el fons blau o l'ha de tenir blanc. No? Ens ha semblat que això també valia la pena tenir-ho present, fins i tot per als que volen que hi hagi un procés de creació de símbol. No? Ens ha semblat que això que massa mal no hauria de fer en una situació de normalitat, però en l'actual situació ens sembla que és contraproduent, que tindrem discussions sobre si les il·luminacions nadalenques han de ser més o menys lluïdes, quan hauria d'estar més o menys fora de discussió, perquè sí que generen, diguem-ne, un cert moviment, i poso això com a exemple perquè són les dates. No? I en canvi, ens atrevirem a debatre ara doncs, el que dèiem, no? Si la bandera ha de tenir uns símbols, ha de tenir uns altres, com diríem, com la que està caient. No? Ens ha semblat que això, amb l'actual situació i amb les preocupacions més que comprensibles que té cada vegada més gent, obrir aquest meló doncs no era oportú. I aquesta és la nostra reflexió i no volem que es prengui com a que tenim res en contra de tenir bandera. Ens sembla que no és el moment, o sigui, a part de no ser prioritari, és que a sobre ens sembla que no és oportú, com també s'ha comentat, no descartem fer-ho en qualsevol altre moment. Però ara trobem a faltar consens, no? Trobem a faltar convicció, més enllà de que sigui més o menys feina, també ho hem de voler. No? Ens ha semblat que no hi havia una convicció real, estesa, un consens, i que a sobre ens semblava que podia arribar a ser contraproduent. I per això hem decidit no recolzar la moció.
D'acord. Moltes gràcies. Doncs passaríem a votació.
Sí, m'agradaria poder replicar, si l'alcalde m'ho permet.
Té un minut.
D'acord, intentarem un minut. Doncs, no sé, voldria ser una mica equitatiu perquè el portaveu del seu grup ha estat 8 minuts o 10 minuts parlant i ara vostè només em deixa un minut. Va, intentaré ser el màxim breu possible.
Portaveu té la paraula. Portaveu té la paraula.
Almenys que se'm tracti amb una certa equivalència, no? Però intentaré ser més curt, si més no. No, a veure, escolteu, respecto doncs, la posició de cada grup, penso que per part de la CUP crec que hi ha una visió molt, molt, molt sectària de la història. Realment, l'escut ha tingut modificacions, però traslladar com el verdader escut, verdader no n'hi ha cap d'escut. En tot cas, és el que es convé en cada moment. Però, evidentment, l'escut de l'any 36 al 39, deixeu-me que faci broma, no va anar a missa, com us podeu imaginar, però va ser l'escut d'uns 3 anys. I l'escut que tenim ara, amb variacions i variacions substancials, ve de molt més enrere. El que passa que la CUP ve tot allò que fa una certa olor a una simbologia religiosa, bé, ja sabem què ha passat també en un cert moment. Fins i tot els hem canviat els noms de les ciutats i dels pobles, precisament per aquesta visió tan sectària, no? I al final resulta que la gent no sabia, agafava un plànol i no sabia on havia d'anar, no? Però bueno, ho respectem. Em sorprèn, en tot cas, la visió d'Esquerra Republicana. Jo l'atribueixo a que aquí pau i més glòria per tenir una certa estabilitat a l'equip de govern i no obrir el meló. Em diu el regidor d'Esquerra Republicana i pot ser certament comprensible. Home, ara això la gent no ho entendria. No ho sé, jo veig que cada setmana pengem una bandera diferent i la gent ho entén. I nosaltres, com a Junts per Capellades, fins i tot ho compartim. Ho compartim. O sigui, fa unes setmanes van penjar domassos de color lila i nosaltres ho compartim. I estem a favor. S'han penjat altres banderes i nosaltres hi estem a favor. D'aquí 5 minuts, quan aprovarem com a Ajuntament penjar la bandera saharaui, nosaltres hi votarem a favor. En canvi, no sé, amb el que està caient, penjarem la bandera saharaui. I amb el que està caient, no podem obrir el meló doncs, de la simbologia local. És a dir, és una contradicció, no? Penso que, home, jo penso que sí. Jo penso que sí. Hi ha molta gent que no entendrà, potser per desconeixement, pel que sigui. Insisteixo, jo m'he cuidat i pel que sigui conec una mica el tema del Sàhara Occidental, mínimament. No en sóc cap expert, però per això crec que hi hem de votar a favor també com a Junts per Catalunya. Però penjarem la bandera del Sàhara Occidental, però amb el que està caient això no s'interpreta com un problema. En canvi, si parlem d'una simbologia local, és un problema. Jo ho interpreto d'aquesta manera, eh? I, escolta, no passa res. És a dir, no Capellada seguirà, ens seguirem dient bon dia i bona tarda pel carrer, i res canviarà. Res o res. Com ho és l'escut, eh? Res més. Són posicions diferents. I ja està, crec que ha quedat palesa la nostra posició.
Gràcies, portaveu de Junts per Capellades. Per al·lusions, algú vol la paraula?
Però és que després dirà que intervinc molta estona. Bueno. No, només el comentari. Home, jo crec que l'argument últim és una mica trampós intel·lectualment parlant. Clar, jo no estic parlant de coses que haguem de crear de vell nou. Estem parlant de que els domassos del 25N és una cosa que existeix, que té un significat clar, atribuïble, que per tant no discutim com ha de ser, igual que totes les altres banderes i domassos que penja el nostre Ajuntament amb diades assenyalades i que tenen un significat concret. I, en canvi, el que s'està plantejant és obrir el procés de creació d'un nou símbol que per poca estona haguem parlat, en aquests últims 10 o 15 minuts, com a mínim ja hi ha dues visions diferents. No? És només això que ens sembla que ara obrir aquest procés no és precisament un procés que faci olor a consens, com a mínim, fa olor a debat i obrir una discussió. És només la nostra reflexió. I com ha comentat el regidor Martorell, igual d'amics. No tenim cap problema en tenir una bandera, però ens sembla, i crec que la nostra argumentació doncs, bueno, és raonable, no? Ens sembla que precisament per no renunciar-hi a la llarga potser convindria no forçar-ho a la curta.
Bé, jo només comentar, també per al·lusions, bé, si la rèplica ha de ser dins de la CUP, que som uns sectaris, doncs, en fi, crec que queda bastant tot dit. Simplement m'agradaria apuntar de nou que el que nosaltres reivindiquem és que això ha de formar part d'un procés participatiu, que els capelladins i les capelladines puguin decidir quin és l'escut, quins són els símbols que el representen. Crec que el relat, una mica històric, el que pretenia dir és que aquest procés participatiu no s'ha dut mai en aquest municipi i en el cas de que algun cop decidim haver-ho de fer, doncs considerem que hauria de passar aquest procés i si Capellades acaba decidint doncs, ser símbols com a nivell participatiu, doncs els companys i companyes de Vila de Capellades CUP ho acataran.
Bueno, ara sí, crec que ja ha quedat molt exposat tots els diferents punts de vista. Si li sembla bé, portaveu de Junts per Capellades que han presentat la moció. Passem a votació. Sí? Va. Doncs passem a votació. Sí? Passem a votació la moció de Junts per Capellades referent a la tramitació per votar de bandera municipal a Capellades. Vots a favor?
Vots a favor.
Vots a favor?
Ciutadans, PSC i Junts per Capellades.
Vots en contra?
Esquerra Republicana.
Vots en contra?
Vots en contra, Esquerra Republicana i la CUP.
Passem al següent punt de l'ordre del dia, el vuitè, que presentem la moció de Vila de Capellades CUP de suport al poble saharaui davant l'escalada militar al Sàhara Occidental. Presentarà aquesta moció el regidor de Joventut, Miquel Sabater.
Quan vulguis, no, Miquel. Perdona, Salvador, ho presentarà la companya Adela. Disculpa, és el següent punt que el presenta el Miquel.
Vale, d'acord, doncs, perdoneu. La regidora d'Equitat, Adela Morera, ens presentarà aquesta moció.
Vale, gràcies. Bé, doncs, com diu el títol de la moció, aquesta moció que presentem és en suport al poble saharaui davant de l'escalada militar al Sàhara Occidental. El poble saharaui, expulsat de les seves terres, porta vivint als campaments del desert argelí des de fa 4 dècades. Són unes 180.000 persones que viuen en 5 campaments en un territori dividit per un mur de més de 2.000 quilòmetres. Aquest mur va ser construït a la dècada dels anys 80 pel Regne del Marroc amb l'ajuda de l'Estat d'Israel i és un mur que està envoltat per 7 milions de mines antipersona. El Marroc, a l'altra banda del mur, és una potència regional amb aliats rellevants. Tant és així que fa 29 anys, sota la supervisió de l'ONU, marroquines i saharauis van acordar la celebració d'un referèndum d'autodeterminació per escollir entre independència o integració al Marroc. Aquesta consulta no s'ha realitzat mai, ni hi ha cap expectativa de que se celebri. Com ens exposa la moció, després de 45 anys d'incompliment constant de les resolucions de les Nacions Unides per part del Regne del Marroc, desenes de civils saharauis van decidir manifestar-se pacíficament des del passat 21 d'octubre, bloquejant la carretera que creua la bretxa del Gargagrat i que diàriament és utilitzat per camions de mercaderies que entren i surten sense cap control per part de cap autoritat civil ni per part de la missió de les Nacions Unides pel referèndum del Sàhara Occidental. Els manifestants van tallar aquesta via per reclamar la fi de l'ocupació marroquina, la fi de l'espoli de recursos naturals del Sàhara Occidental per part del Marroc i la celebració del referèndum d'autodeterminació. Un referèndum que, com dèiem, havia estat pactat des de l'any 1991. El passat 13 de novembre, l'exèrcit del Marroc va entrar a la zona del Gargarat per trencar el bloqueig dels manifestants i formar un passadís per facilitar el pas de tot tipus de vehicles en la franja que separa la duana marroquina amb la República Islàmica de Mauritània. La resposta del Front Polisari va ser denunciar aquests fets davant del Consell de Seguretat de les Nacions Unides, enviar efectius militars a prendre posicions davant un eventual enfrontament armat i anunciar la represa d'hostilitats. Des de l'any 91, amb la signatura de l'alto el foc i la creació de la missió de les Nacions Unides pel referèndum del Sàhara Occidental, el poble saharaui ha estat exemple de la lluita no violenta i ha advocat sempre la seva celebració del referèndum d'autodeterminació que havia de promoure i garantir Nacions Unides. Des de Vila de Capellades CUP presentem aquesta moció per solidaritat internacionalista i perquè aquesta comarca ha estat sempre vinculada al programa Vacances en Pau, on moltes famílies anoienques i també de Capellades han acollit a infants del Sàhara durant els mesos d'estiu. Un proverbi popular saharaui vindria a dir que el poll de l'estora pica i s'amaga. I aquest ha estat el paper de l'Estat espanyol respecte al Sàhara Occidental. El poll del proverbi saharaui picava, entre altres raons, perquè poc després de la Segona Guerra Mundial s'havien descobert les majors reserves de fosfat del món a Bukra, a la zona saharaui del riu d'Or. Els fosfats s'utilitzaven i s'utilitzen com a un producte essencial en agricultura intensiva en molts territoris. L'Estat espanyol, els Estats Units i Marroc es beneficien dels fosfats i la pesca saharaui, i aquests són alguns dels factors principals de la perpetuació de l'status quo nascut el 1975. Com han demostrat documents desclassificats de la CIA, a l'octubre del 75, Joan Carles de Borbó va signar un pacte secret amb el Regne de l'Àrabia Saudita, la CIA estatunidenca i el Regne del Marroc. Perquè aquest últim poguera ocupar el Sàhara espanyol a canvi del suport d'aquest tàndem. Així, entre finals d'octubre i principis de novembre del 75, va començar la Marxa Verda, l'inici de l'ocupació marroquina del Sàhara Occidental, moment en què l'Estat espanyol va signar els acords tripartits de Madrid i va fugir del Sàhara Occidental, permetent aquesta ocupació. L'ONU continua considerant, 45 anys després, que l'Estat espanyol continua sent, de dret, la potència administradora del Sàhara Occidental, el qual figura com l'únic territori espanyol pendent de descolonització. I ara passo a llegir els acords de la moció. Primer, que l'Ajuntament de Capellades es posicioni a favor del dret d'autodeterminació del poble saharaui i de condemna a l'ocupació marroquí del Sàhara Occidental, així com de les actuacions que han portat al trencament de l'alto el foc. Fer visible aquest suport penjant la bandera del poble saharaui al balcó de l'Ajuntament de Capellades. Segon, demanar a la Generalitat de Catalunya un clar suport al dret d'autodeterminació del Sàhara Occidental i que condemni l'ocupació del territori saharaui i el trencament de l'alto el foc per part del Regne del Marroc. Tercer, exigir al Regne del Marroc la llibertat de tots els presos polítics saharauis, així com demanar la protecció dels drets fonamentals del poble saharaui davant les constants violacions d'aquests perpetrades per les forces policials i militars del Marroc als territoris ocupats del Sàhara Occidental. Quart, exigir al govern espanyol que assumeixi la seva responsabilitat com a potència administradora del territori del Sàhara Occidental en procés de descolonització i que lideri, amb la missió de les Nacions Unides pel referèndum del Sàhara Occidental, la celebració immediata d'un referèndum que reconegui el dret d'autodeterminació del poble saharaui. I cinquè, exigir al govern espanyol que paralitzi el comerç d'armes amb el Marroc, que s'aturi l'espoli dels recursos naturals i econòmics del Sàhara Occidental ocupat. I això és tot.
Moltes gràcies, regidora. Doncs faríem el torn de paraules. Passem la primera paraula al portaveu de Ciutadans, quan vulgui.
Bien. Desde el Grupo Ciudadanos apostamos por el apoyo a la solución pacífica que ya existe sobre la mesa. Además, reiteramos nuestro respeto a las decisiones de la justicia internacional y de la Unión Europea. El Sáhara Occidental no es un territorio marroquí. La ocupación debe cesar y España debe velar por ello. Nada más.
Gracias. Portaveu del Partit Socialista.
Bé, per part nostra no afegim gaire més a l'explicació que s'ha donat per part de la regidora. Crec que ha sigut prou extensa i clarificadora.
Gràcies. Portaveu de Capellades. Perdó, portaveu de Junts per Capellades.
No tenim res més a afegir. Jo crec que s'ha dit tot el que s'havia de dir i, per tant, doncs, anunciar que hi votarem favorablement, també.
El portaveu de Vila de Capellades CUP vol la paraula?
No.
Doncs passo la paraula al portaveu d'Esquerra Republicana, quan vulgui.
Sí, d'Esquerra Republicana també votarem a favor. Com s'ha comentat, hi ha una certa tradició a Capellades i a la comarca de suport a la causa del poble saharaui. És una agressió més el que estem parlant ara i, per tant, donarem una mostra de suport més.
Doncs passaríem ja a la votació. la moció de Vila de Capellades CUP de suport al poble saharaui davant l'escalada militar al Sàhara Occidental. Vots a favor?
Vots a favor, Esquerra Republicana, la CUP, PSC, Junts per Capellades.
Vots en contra? Abstenció?
Ciutadans.
Passaríem al punt 9, que és la moció del grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Capellades referent al servei de bus a l'estació de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i, en concret, els serveis que actualment es troben descoberts per part de la Generalitat. Quan vulgui, portaveu de Ciutadans, ens presenti la moció. Quan?
Bien. En 2008 se duplicó la freqüència de los trenes de los ferrocarriles catalanes de la línia Llobregat-Anoia, que forma parte de la denominada metros comarcales. Se da la circunstancia de que la estación de Capellades se encuentra a una distancia de 2 kilómetros del centro urbano, siendo la única forma de acceder a la misma a pie o por el arcén de la carretera B224, con el consiguiente riesgo por parte de los usuarios o bien por medio del bus lanzadera establecido por los ferrocarriles, que proporciona acceso a la estación. Sin embargo, a diferencia del servicio del ferrocarril, el del bus lanzadera no ha sido duplicado. Desde entonces, una parte de los viajeros extra que debe realizar el autobús está siendo asumida por la propia empresa adjudicataria, mientras que otros trayectos han quedado sin atender. En concreto, son la cantidad de 7 autobuses entre semana más 5 autobuses sábados, domingos y festivos. Totalmente unos 12 semanales, que anualmente son más de 600 trenes que no tienen bus para ir a la estación los vecinos de Capellades. En esta misma línea, la R6 de los ferrocarriles de la Generalitat, existen otras dos estaciones, las de Piera y Hostalet de Pierola, que presentan las mismas dificultades que la de Capellades, con el problema existente desde el año igualmente 2008. En ambos casos, los ayuntamientos de dichas localidades están cubriendo el coste económico del incremento del servicio del bus lanzadera, en beneficio de sus habitantes, desde el mismo momento en que se duplicaron las frecuencias de esos trenes. En consecuencia, dado que es fundamental y necesario garantizar la prestación de un servicio de viajeros para el acceso a los ciudadanos a servicios tan básicos como un transporte digno, asistencias a citas médicas, educación, adquisición de productos, comercio, gestiones, etc., un poco más acorde al siglo XXI, el Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Capellades propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, instar al Gobierno de la Generalitat, en concreto al Departamento de Sostenibilidad, a que amplíe el servicio de bus lanzadera para atender todos los trenes de la línea R6 con origen y destino en la estación de Capellades, asumiendo y optimizando el coste del servicio extraordinario que como servicio público esencial debe prestar la empresa adjudicataria. Segundo, instar al Ayuntamiento a que en tanto la Generalitat no garantice un servicio de bus lanzadera que sea suficiente para atender el 100% de los trenes de la línea R6 comparada en la estación de Capellades, realice a cargo del presupuesto municipal las aportaciones económicas que sean necesarias para que la empresa adjudicataria cubra dicho servicio. Y en último lugar, hacer difusión por los medios municipales de publicidad de esta moción para conocimiento de todos los vecinos de Capellades. Nada más.
Moltes gràcies per la presentació. Comencem el torn de paraules pel representant i portaveu del Partit Socialista. Quan vulgui, té la paraula.
Bé, és evident que el servei del Tino, així com la resta de transport públic de la nostra vila, doncs, té moltes carències i, de fet, el nostre grup no és alier, com es demostra amb les diferents iniciatives que hem portat a terme al respecte al llarg dels anys. Entenc que tots volem que Capellades avanci cap a una mobilitat més segura, eficient, equitativa i sostenible, i per això cal exigir a la Generalitat que compleixi la seva obligació de garantir el dret a la mobilitat de tothom, donat que aquest doncs, esdevé un dret essencial per garantir la igualtat i accessibilitat als serveis públics com bé, doncs, és dret de tothom perquè es pugui portar a terme el projecte de vida de cadascú de forma lliure. També és evident, doncs, que el servei, doncs, s'ha estat adaptant en base a criteris de rendibilitat econòmica, però això, doncs, deixa de costat el fet que el transport de viatgers, doncs, com he dit, és un servei públic essencial per a les persones i que s'ha de regular al marge de consideracions econòmiques en la mesura que garanteixi el dret fonamental de tot ciutadà d'accedir al territori on desenvolupa ordinàriament les seves activitats laborals, familiars, acadèmiques i de caràcter social. Ara bé, no tenim clar que la solució passi perquè l'Ajuntament assumeixi el cost d'un servei que, com he dit, ha de garantir la sanitat i que passi, com tots podem recordar, amb el cas del finançament de les escoles bressols en els passats anys. Crec que el problema va més enllà d'aquests 7 serveis Direcció Barcelona que no es cobreixen els dies de cada dia i els 2 i 3 serveis, Direcció Igualada i Barcelona, dels caps de setmana i festius. De fet, en aquesta línia, el nostre grup ja el 2016 doncs, va plantejar la resta de grups i va ser acceptat per la resta de grups de presentar al·legacions en aquest sentit al Pla de Viatgers de Catalunya pel 2020, indicant doncs, que es recollissin les necessitats de tots els capellans i capellines que, com dic, no van o no es restringeixen només aquestes 7 freqüències diàries, sinó que entenem doncs, que cal demanar la millora de l'accés a peu a l'estació de ferrocarrils de manera accessible i segura per totes les edats i per diferents elements de mobilitat individual, com pot ser la bicicleta o els actuals patins elèctrics. Cal millorar els elements de xupluc i accessibilitat de l'estació de ferrocarrils de Capellades i cal també, doncs, com a element bàsic, reduir el temps de viatge cap a Barcelona del servei de tren. És evident que si no fem aquest servei atractiu, doncs, cada cop els usuaris doncs, el fan servir menys, es busquen la vida amb alternatives, com pot ser desplaçar-se amb vehicle particular fins a Vilafranca, fins a Martorell, Castellbisbal. Per tant, si permetem que la Generalitat s'aculli aquest criteri de doncs, donar aquest servei en base al rendiment econòmic, estem condemnats. Per tant, crec que la solució, com he dit, no passa per aquesta solució que es planteja en aquesta moció. Crec que doncs, tindria més sentit o més utilitat un plantejament institucional com a tots els grups presents en aquest Ajuntament, fent una pressió, fent una doncs, reunió i una actuació directament amb la Direcció de Serveis Territorials de la Generalitat, per tal de posar sobre la taula que realment es tracta d'una necessitat de poble i que s'ha d'exigir doncs, que la Generalitat compleixi amb aquest compromís que tothom tingui aquest accés al transport públic.
Molt bé, gràcies. Perdó. Passem la paraula al portaveu de Junts per Capellades, quan vulgui.
A veure, nosaltres votarem favorablement a la moció que presenta el grup de Ciudadanos.
Ja està?
Sí, ja està, ja.
Vale. Doncs passo la paraula ara al regidor de Joventut, Miquel Sabater, que presentarà aquesta moció, que explicarà aquesta moció, el seu punt de vista des de la vila de Capellades.
Sí, nosaltres, aviam, us volíem fer una proposta, si no us sembla malament, però abans de dir-vos-la ho posaré una mica en context, perquè aquesta moció, en cert sentit, una mica així, en recorda una mica una moció que vam entrar allà el 2011 i que tenia un esperit similar, si bé no amb aquest mateix text. L'enllaç amb el tren és un assumpte pendent, això ho tenim clar, crec que tots, i aquesta moció també ho deixa ben clar, els horaris no es cobreixen a la seva totalitat, i encara que aquesta moció potser no ho diu, potser seria un altre debat el preu en si del servei, però bé, entenc que aquest tampoc, aquí seria un altre debat. Això ja ho hem detectat i per posar un exemple, en la diagnosi del Pla Local de Joventut, això mateix ja va sortir i de fet crec que ahir us vaig fer arribar els regidors de l'oposició tot el material pel que fa al Pla Local de Joventut i això en parlem una mica perquè és una àrea que es va detectar que calia una millora, no? I precisament ara farà un parell de mesos, quan va començar el curs escolar, alguns vilatans ens van fer arribar també aviam si podíem fer alguna cosa al respecte i des de llavors que hi hem estat treballant més activament. Després de treballar-ho internament, ens trobem amb aquesta moció i ens sap greu que no s'hagi compartit aquest neguit per part del grup de Ciutadans abans amb nosaltres, perquè potser hauríem pogut entre tots afinar millor aquesta moció. Per exemple, estem completament d'acord amb bona part del text i en el primer punt dels acords. Ara bé, el segon punt crec que s'escapa una mica de les possibilitats d'aquest ens municipal, no? De fet, quan parlava de la nostra moció del 2011, deia que era similar en comptes de clavada precisament per aquest segon punt. És a dir, està clar que una feina que hem de dur a terme és la d'insistir a la Generalitat que cobreixi aquest servei i en aquesta via crec que tots hi estem d'acord, però no obstant, el segon punt ens insta a cobrir el servei al 100% des del pressupost municipal, que és una càrrega pressupostària que potser el regidor no ha tingut gaire en compte. Caldria matisar què suposaria cobrir exactament aquest 100%. S'hauria de pagar la càrrega ja existent que ens consta que ja és deficitària, s'hauria de cobrir només aquest percentatge d'hores que ens falta, si es fa, quina seria la millor via, seria afegir més autobusos, seria cobrir-ho amb un taxi, no ho sé. En sorgeixen molts dubtes aquí i entenem que s'hauria d'estudiar més a fons. D'aquesta manera, la solució creiem que més aviat passa per fer un estudi econòmic amb totes aquestes dades a la mà. Amb totes aquestes dades podríem estimar quina és la solució més adient per tal de cobrir aquesta mancança que entenem que tots la veiem. Però ara, per ara aquest segon punt ens insta a cobrir-ho sí o sí nosaltres, malgrat potser estudiant-ho més detalladament, potser veuríem que no caldria fer-ho exactament així o potser es podria fer d'alguna altra manera. Dit d'una altra manera, aquest segon punt ens lliga a una via que no necessàriament és la més adient perquè caldria estudiar-la amb la rigorositat que un plantejament pressupostari requereix. En tot, ens mantenim ferms en la decisió de continuar investigant sobre aquesta mancança i crec que parlo en nom de tot l'equip de govern quan dic que ho continuarem perseguint. Com que creiem que aquest també és l'esperit de la moció, malgrat ens hagi arribat així, et proposem, si no us sembla malament la resta, un canvi en aquest segon punt, canviant tot el text que quedi així. Instar l'Ajuntament a fer un estudi econòmic de la despesa que suposaria assumir que l'empresa adjudicatària cobreixi aquest servei, tot valorant la capacitat pressupostària d'aquest mateix ens. Però bé, com deia, amb més antelació potser hauríem pogut detallar millor aquesta moció per tal que tothom s'hi pogués sentir còmode sense maniobres d'última hora.
Moltes gràcies, regidor. Té la paraula el portaveu d'Esquerra Republicana.
Sí, des d'Esquerra Republicana estem amb la línia que ha expressat fa un moment el regidor Miquel. Sí que tots compartim aquesta preocupació, aquest neguit, aquesta evidència que el servei no està ben cobert. Oi? Però entenem que el segon punt, amb la millor de les intencions, no posem en qüestió la bona voluntat del regidor de Ciutadans, eh? Però que, amb la millor de les intencions, creiem que és un acord inassumible. Vull dir, no, és, seria una moció trampa per al propi Ajuntament. En quin sentit? Primer que demana el compromís d'atendre el 100% d'un cost que no sabem quin és. Per tant, seria, diguem-ne, irresponsable per part de l'Ajuntament ara acceptar aquest compromís sense saber de quines quantitats estem parlant. Però, a més, diguem-ne, també és inassumible i seria una responsabilitat per part nostra acceptar que atendrem aquest 100% fins que la Generalitat no ho garanteixi sense saber aquest fins quan arriba. O sigui, no sabem amb aquesta moció si ens comprometem per 2 mesos, per 2 anys o per 2 dècades. No. Crec que no podem assumir aquest compromís, diguem-ne, sense calendari previ. Podem assumir, el que dèiem, iniciar negociacions amb la Generalitat, fer estudis econòmics per intentar arribar a acords, pactar amb la Generalitat, si fos el cas, si no arriben a tot, doncs, quina part de cofinançament hauríem de posar, si és assumible, però hauria de tenir quantitats i hauria de tenir calendaris. Perquè tal com està, insisteixo, és una... I ja sé que no s'ha fet amb aquesta intenció, però aprovar-la com està és una trampa que ens lliga de peus i mans. Clar, això ens compromet a pagar-ho tot, a pagar-ho fins que la Generalitat comenci a pagar, quan en cap lloc diu que la Generalitat ho pagarà. Aquest compromís no el tenim a hores d'ara. I, a més, no circumscrit a aquests viatges que ara està deixat de sofrar la Generalitat. Perquè, clar, si ens comprometem a fer això aquest any per cobrir aquests 7 desplaçaments i la Generalitat l'any que ve, pel que sigui, deixa de fer-ne 3 més, què implicaria aquesta moció? Que l'any que ve, en comptes de pagar el cost de 7, hauríem de pagar el de 10? Això seria, diguem-ne, creixent? No seria, seria minvant? No ho sabem. Tal com està, creiem que això, que hauríem de retocar el 2, no sé si ho hem de fer ara en 10 minuts parlant-ho, crec que no és la millor manera, com s'ha expressat fa un moment el qui ha parlat en nom de Vilagapellades, en ares del consens, en ares de que tots ens interessa mostrar força institucional a l'hora d'anar a negociar amb la Generalitat. Jo crec que tots, des de Ciutadans, que és qui l'ha presentat al ple, fins tots els que han dit que han presentat en altres moments de la història de la nostra institució, ens convé que, quan podem anar allà, es vegi que negociem en nom de la institució, que tenim el recolzament de 13 regidors i no de 6 o de 8 o de 10. I crec que per això seria interessant això, modificar el 2, no sé si insisteixo, no sé si avui, o emplaçar-nos tots junts a treballar-ho i presentar-ho en el proper ple. Nosaltres insistim, reiterem el nostre compromís de treballar en aquesta línia, com ha parlat també Miquel Sabater en nom de l'equip de govern. De fet, bé, com s'ha comentat, ja s'hi treballa, no amb aquest nivell de compromís de pagar al 100%, però és evident que és una preocupació i que respon a un neguit de la ciutadania. Per tant, demanaríem això al portaveu que la presenta, que, bé, que diguem-ne, en ares d'aconseguir recolzar-la a tots, que la retiréssim avui, que la treballéssim amb tranquil·litat i també expressar el nostre compromís que treballar-la amb tranquil·litat no vol dir deixar de treballar-la, no ho diem per xutar la pilota endavant i oblidar el tema, sinó per buscar un redactat que tots ens permeti assumir l'aprovació de la moció.
Moltes gràcies, portaveu. Portaveu de Ciutadans, en vista de la situació, què vol fer vostè? Continuar endavant amb la moció? La retirem? Modifiquem aquest punt? Quin és el plantejament que creu que es podria fer?
No, de manera que hemos traído el tema ya al pleno.
Sí.
De manera que hemos traído el tema al pleno, que era ya necesario, que era una de las propuestas de nuestro programa electoral de buscar y intentar arreglar esta problemática con relación a lo que es el bus lanzadera. Estoy de acuerdo en que podamos posponer la moción al próximo pleno y si quieren y tienen interés por conocer datos con referencia a la problemática, se pueden poner en contacto conmigo, puesto que estoy bastante bien informado de toda la problemática, ya que tengo el conocimiento de que por parte del consistorio no se ha acercado absolutamente nadie a ver este problema desde el año 2008, o por lo menos no oficialmente. Puntos que puedo poner encima de la mesa sobre costes. El hecho es que hoy día el coste de ese servicio son aproximadamente 265.000 euros anuales. No se implica que el ayuntamiento se tenga que hacer cargo de ese 100% del servicio, no. Se implica en hacer lo que es la diferencia del coste que no asume la Generalitat, que en este caso son aproximadamente unos 230.000 euros. A partir de ahí existirían lo que son las negociaciones que se pudieran tener con la empresa adjudicataria, pero ya sería por parte del ayuntamiento. Luego existe también los otros dos municipios, como son el de Hostalet de Pierola y el municipio de Piera, que tienen aproximadamente la misma problemática. Hostalet en particular es que tiene la estación fuera del término municipal. Vale, pues esos ayuntamientos a día de hoy se están haciendo cargo del 100% del servicio que no cubre la Generalitat. Está dentro de sus presupuestos. O sea, no es una cuestión que se esté proponiendo encima de la mesa ahora, no. Es una cuestión desde hace años que estos municipios ya están haciéndose cargo. Y aquí, por parte del ayuntamiento, no se ha hecho cargo nadie de estos gastos. Y la problemática, al parecer, se conocía, porque al parecer sí que hay vecinos que se han dirigido al ayuntamiento con relación a esta problemática, pero no se ha hecho nada. Por lo que he dicho, estoy de acuerdo a que esta moción se aparque, de cara al próximo pleno se pueda volver a debatir y se pueda coger y modificar y que por parte del equipo de gobierno pueda estudiarlo mejor. Nada más.
Molt bé, doncs el retirem. Jo només volia fer dos portaveus, si és un portaveu de Ciutadans. El pressupost del Fales de Pierola és de 9 milions d'euros i el de Piera, amb una població de 13.000 habitants, crec, 12-13.000, crec que és de 15. Evidentment, i a més, segons tinc alguna informació, alguns d'aquests busos no són especials, sinó que formen part del circuit urbà d'un d'aquests pobles. Però entenc que pels capelladins i capelladines és necessari poder buscar una solució, si és viable. Per tant, retirem aquesta moció, ens reunim amb la informació que té vostè i mirem de veure quin és el punt d'equilibri i si és viable com a ajuntament. Li sembla bé? D'acord?
Sí, d'acord.
Sí, vale, doncs la tirem.
Es vota la...
Vale, sí, ja...
S'hauria de votar la retirada de la moció.
Sí? Vale, què s'ha de votar?
Retirar la moció. Hi ha una cosa, sisplau, que no, hi ha un regidor que està tancant la càmera de quan en quan, no es pot tancar la càmera.
Doncs passaríem a votació la moció que ha presentat el portaveu de Ciutadans per presentar el proper ple i amb les modificacions i treball conjunt dels equips diferents de la consistència. Votació a favor per la retirada.
Queda aprovada per unanimitat la retirada d'aquesta moció pel proper ple.
Sense cap més punt a l'ordre del dia, ara sí que ja passaríem al punt de trets i preguntes amb els portaveus dels municipals del consistori, començant pel portaveu de Ciutadans, quan vulgui té la paraula.
En principio no hay ninguna pregunta.
Vale, muchas gracias. Portaveu del Partit Socialista, quan vulgui té la paraula.
No, per nostra, doncs, simplement un parell de coses molt, molt puntuals. Tornar a incidir en que se'ns fa arribar la queixa de que la zona on els parcs infantils, com el valor de la vila, aquests elements que serveixen de passamà pels nens petits, doncs hi ha zones que presenten desperfectes en la fusta amb perill de que els nanos doncs, es fagin mal. Per tant, nosaltres us ho fem arribar i us demanem que, sisplau, doncs, feu un cop d'ull. Se'ns ha fet arribar el prec de que últimament, desconec el motiu exacte, però portem una temporadeta que hi ha doncs, circulació de vehicles al carrer d'Olor, doncs, que són de dimensions grans, camionets, d'aquests que tenen caixa, però que no arriben a ser de més de 3.500 quilos, que entren per la plaça Xica i al no poder passar per Casa Bas, doncs tiren cap amunt i evidentment doncs, ocasionen desperfectes en façanes i doncs, passant per un lloc on han de passar. Desconec si és que la senyal que hi ha a l'entrada del carrer 11 de setembre no és prou visible o el què, però sí que us demanaríem doncs, que en aquest sentit, doncs, si es pot fer alguna millora en la senyalització, doncs que es faci. I d'altra banda, doncs, igual que s'ha fet menció doncs, que la setmana passada va ser el Dia Internacional contra la Violència Masclista, recordar doncs, que demà és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitats, com tots els 3 de desembre, des del 92, i doncs, demanaríem doncs, que en fes subvenció a l'Ajuntament i es participés, com a la resta d'ajuntaments, doncs, mostrant el color, en aquest cas taronja, que és el que es fa servir per reconèixer doncs, aquest col·lectiu.
Perdoneu-me que se m'ha penjat. Que em sentiu ara?
Sí, sí.
Hola?
Sí. Se m'ha penjat tot. Aaron, t'he seguit fins a la circulació del carrer d'Olor. Has fet alguna altra pregunta?
No, he recordat doncs, que demà és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, com tots els 3 de desembre des del 1992. I des del nostre grup us demanem doncs, que en feu esment fent un manifest oportú a la web municipal, si no en teniu, doncs, i us farem arribar un que tenim del nostre grup i que doncs, ens solidaritzem amb aquest col·lectiu doncs, exhibint algun element de color taronja a l'espai municipal, com és el color acordat.
D'acord. El de l'Hort de la Vila queda anotat, passarem als serveis tècnics, aquests desperfectes que comenta. El de la circulació del carrer d'Olor és degut a les obres del doctor Fleming o era anterior, això?
Entenc que és anterior perquè em ve de fa dies, no, entenc que l'obra ha començat aquest dilluns, per tant, les incidències que van ser la setmana passada o potser anteriors, entenc que no són derivades de les obres del doctor Fleming. Entenc que doncs, deuen ser camions que, pel que sigui, van despistats, quan arriben a plaça de missa, tiren cap a plaça Xica, doncs, pensant que poden sortir, quan realment no poden sortir pel pas de Casabàs.
Bueno, el regidor de Governació vol fer un comentari especial o ho passem a la policia?
No cap comentari.
I en quant al reconeixement del Dia Internacional sobre les Persones amb Discapacitat, com no pot ser d'altra manera, crec que ja normalment cada any ho fem, però queda anotat i demà a les xarxes de l'Ajuntament doncs, farem aquest reconeixement, aquest Dia Internacional. Passaríem ara al portaveu i representant de Junts per Capellades, perdó. Junts per Capellades té la paraula.
No tenim res avui.
Gràcies. Vila de Capellà d'Escú.
No, res a afegir.
Esquerra Republicana.
Suficient per avui.
Molt bé. Doncs ara sí, ja hem acabat els plecs i preguntes. Ara sí que ja passaríem la paraula a les persones que ens hagin pogut veure pel YouTube, si hi ha alguna pregunta, quan vulgui. Administradora de comunicació, com vulgui, té la paraula.
Hola, bon vespre. Doncs de moment avui no ens han fet arribar cap pregunta des del xat del canal YouTube de l'Ajuntament de Capellades.
Doncs haurem de donar per acabat el ple del dia d'avui. Si no hi ha res, cap més consideració, emplaçar a tots els regidores i regidors, que tingueu un bon vespre i ens veiem possiblement la setmana que ve. Ja us anirem informant. Bon vespre a tots i bona nit.
Molt bé, bona nit.
Gràcies, bona nit.
Que vagi bé, bona nit.
Gràcies, bona nit. Gràcies, bona nit.